Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per escollir-nos.
Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat.
Bon dia d'espre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat.
Per exemple, d'estat satèl·lit d'Israel, està millor les zones ocupades palestines, què va fer en l'apartheid, no pegar una passa. És a dir, això és el paper que jo vaig veure dels americans en primera persona, in situ, a Somàlia.
Totes aquestes cobertures entenc que eren per informatius i més o menys així intentar jo reconstruir un poc. En el teu llibre parles d'un viatge al Sàhara 20 anys després de la Marxa Verda. 20 anys després de la Marxa Verda és l'any 95. 95, més o menys, jo entenc que això seria per a un reportatge per a Dossiers, no?
Era un reportatge que li venc, bueno, que li proposo jo a Juli Esteve, que era cap d'informatius, cap no, era subdirector d'informatius, i que ell diu que sí. Tardà molt en emetre's, no sé per què. Jo vaig agarrar una infecció i al final vaig anar primer a Alger. En Alger estirem la casba, precisament l'altre dia vaig veure la pel·lícula La guerra d'Alger, brutal, sobre la independència de França i les bombes, les guerrilles, la guerra aquella que dura varios anys.
La de Pontecorvo?
Jo crec que sí, la de l'italià, però brutal. I en Alger estaven érem una televisió i som una televisió pobra i, evidentment, ho aprofitàvem tot. Jo vaig fer les eleccions d'Alger, a continuació me'n vaig anar a uns 1.700, crec que està Tindouf. Tindouf és la part cedida al Polisario i a la República Àrabe Saharaui, en el sud de... Ahir també Kissinger va fer que el Sàhara no fora un país independent perquè no volia que caigués de l'àrea soviètica com havia passat en Algèria. D'ahir anem a la zona lliure, fins al mur. En el mur hi havia que anar a espai. Me diu, ¿quieren que ataquemos? Jo dic, no, un periodista no pot provocar això. Estamos en algunas... alto el fuego... atacan, alto el fuego... D'aixa manera. Dic, no, però a ells atacaren. I jo ho vaig gravar. El tema del reflex de la càmera, de l'objectiu de la càmera... en algoritmes, això ells allí tenien molta, tot l'exèrcit, hi havia que moure's perquè podrien perfectament fer-te volar immediatament. En el jeep també anàvem fent zig-zag perquè podien perfectament apuntar i volar-te, no? De manera que anàvem. Però jo vaig gravar el mur, és, el Sàhara és com una caixa de sabates i té una espècie de dos triangles partit pel mig, 2.700 quilòmetres de mur. Jo crec que després del mur de Xina crec que és el mur més, i el del Mediterrani, per les emigracions, és un dels murs més grans del món. Una banda està, diguem, lliure, en beduïns i tal, dormirem en beduïns allí mentre fèiem reportatges i tal, i després hi havia que anar a l'altra banda. A l'altra banda tenia que tornar a Espanya i jo vaig agafar una infecció allí en el Sàhara. M'havia operat i, bueno, se m'infectà i tal. I va tindre que anar a la Llun, d'això me va doldre moltíssim, per a entrevistar aquells que havien desertat del Frente Polisario, alguns exministres i tal, i hi ha gent, allí hi ha molts colons, 4.000-6.000 colons, que són ja majoria, que hi ha un apartheid, que només ells poden ser funcionaris, que només poden ser anar a la universitat o tindre bons treballs o la llum gratis, aquells que estan a favor del Marroc i tot això. I anaren el càmera i el productor, anaren a entrevistar-los en les meves indicacions mentre jo estava en València en l'hospital. Un any després de tornar de Mogadiscio encara vaig estar ingressat en Sevilla en un hospital perquè estava, vaig estar un any malalt. Bueno, però són aquestes coses que passen, que li passen a tot el món, eh? Vull dir que no... Quan tu vas...
Després, continuem fent viatges. També hi hagué un reportatge, suposo que també seria per a Dossiers, quan conegueu a Pere Casal... Ai, a Pere Casal d'Àliga.
En les eleccions de Brasil i se presentava Lula, era una revolució el tema, i anem a cobrir-les. Anem a cobrir-les i com eren pobres, evidentment, tenien que fer cròniques diàries i després el reportatge. Això, Televisió Espanyola o TV3 no pot fer-ho, feia cada un feia una cosa, no? Nosaltres, amb el pressupost que teníem, ho fèiem tot. Ràdio, televisió, el gran reportatge, les cròniques diàries i tal. I també se presentava pel Moviment Libertat Vargas Llosa en Perú. Aleshores, teníem que fer dos viatges. Ahí estiguérem molt de temps. Ahí estiguérem temps perquè hi havia que anar a molts llocs. En Brasil anem a la presó, perquè sabia... Era el temps en què s'havia escapat el Dioni, en un furgó per Pontevedra, passa a Lisboa i se'n va a Brasil. Des de l'hotel en Rio de Janeiro veiem com Ronald Bix, aquell del tren de Glasgow, feia footing. Aquell que s'escapà, l'anglès aquell. Però me'n vaig a la presó en el càmera i li diguem, és que aquí hi ha un senyor, aquí hi ha un senyor que és espanyol, que se llama el Dion, i diu, sí, ara se lo saco. I me'l tragueren. Diu, no me graves hasta que me ponga la peluca. El trauen emmanillat, se posa la peluca i el gravem. I forma part del reportatge, d'eixe Brasil polièdric, no? D'ahir se n'anem a eixa ciutat, a la capital, a Brasília, que és una espècie de capital doble, tota dissenyada. És com si desplegares un mapa en dos parts i coincidiren totalment. És xula, molt freda, en molts parcs. Però... I d'ahir se n'anem en una avioneta en 9 persones a São Félix d'Araguaia, en el Mato Grosso do Sul, per entrevistar al català este que tenia família al Val, Pere Casaldàriga. Este és el defensor dels indis, amenaçat moltíssimes voltes pels patrons que volen plantar soja o volen comprar les terres que són allí, no tenen escriturades els indis. I bueno, vivim en sa casa, vivim allà una vintena de dies i fem, i és una part important, substanciosa del reportatge. Ell, el poble, el Sant Feli de la Guaia, hi havia moltes ferreteries i pescateries, molts establiments eren noms alemanys, suposa que serien ja fills d'aquells que fugiren després de la guerra, l'Alemanya nazi, ara molts a Brasil, Argentina, i ell era un home amadíssim per tot el tema, vivia en unes monges seglars, era un home que treballava, que es curava, que feia de tot i feia unes misses. Recorda que mos tenien que lligar, nugar bé els camals dels pantalons perquè mos entraven els insectes per totes bandes fent crac-crac. És un riu, l'Araguaia, enorme, que és la zona tota d'Amazones. I és veritat que un home així et podria fer creure perfectament el que fa, perquè era un home que ajudava la gent, que no distinguia entre classes, que ajudava els més pobres i que s'ha fet soterrar en la terra al costat del riu, en un cementeri carallà indi, no? Va ser una experiència bona. D'ahir tornem, acabem i deixem aquest material stand-by perquè hem d'adobar-lo en València, se n'anem a Perú. En Perú se n'anem a Ayacucho, en l'exèrcit, que és una... entrem dins de la presó on estan els de Sendero Luminoso, però entrem tots en una ciutat com si fora tota controlada per Sendero Luminoso. En els moments en què hi havia terrorisme brutal, no? Terrorisme guerra contra l'Estat.
Això seria els 90.
Sí, sí.
Que era lo de, sí.
Entrem dins, entrevistem a gent, anem a veure com se fa la cocaïna dalt a la muntanya, entrevistem el president en aquell moment, que era García, i entreviste que era en una convenció cocalera. Ui, la coca és com el raïm i la cocaïna és com l'alcohol dur d'emborratxar-se, eh? A Evo Morales, I al cap d'un temps, però quan tens president, me diu el càmera Albert Estarrimés que tens una foto amb Evo Morales. I és que l'estava entrevistant com a cultivador cocaler. Allà, total. A través de... se posem en contacte amb Patricia, la segona dona. El Vargas Llosa se casa primer en una tia no carnal, la tia Júlia, és un llibre preciós, a més, quan hi viu a Barcelona i està fent guions i confon un personatge d'un guion a un altre i acaba tornant boig a l'audiència. I després se casa amb la seva cosina segona, Patricia. Ara està divorciada d'ella, evidentment, com tots saben, i Patricia jo li envié un parell de rams de flors perquè no me contestava. I al final me concedeixen, el segon ram me concedeix una audiència a Miraflores en el malecón Paul Harris, que és on viuen els rics, cara al Pacífic. I el vaig entrevistar. No teníem només que una càmera, jo li faig l'entrevista pura, li dic, me puc quedar per a fer les preguntes com si vostè estigués ahí? Diu, sí, sí. En aquell moment, jo avui no podríem fer aquella entrevista, en aquell moment parlarem de literatura, parlarem de política i parlarem de dones, perquè ella era una persona que havia estat casat en 40. I les cosines, i érem tots família, i tot això m'interessava, no des del punt de vista masclista, sinó des del punt de vista de la seva visió de l'element femení de la dona, no? I això vaig fer un reportatge, un dossier sobre Brasil, un reportatge sobre Perú, polièdric, i una entrevista la vespre de que hi perguera les eleccions sobre l'entrevista, és a dir, que vam fer moltíssimes coses, molt barato, i sense cobrar, no teníem conveni col·lectiu, començava la tele, tot això feia molta il·lusió, no teníem segur, era com el mercat quan no era el mercat central, sinó que estava en terra, en la plaça, un poquet així.
De fet, a dia d'avui això seria impensable, el portar a d'algú a algun lloc, a una zona de guerra... Sense
suposo segur. Que seria impensable, però en aquell moment era així, era... no estava previst. És que Timbes no hi havia, la gent no ho sap, però no hi havia telèfons mòbils, no hi havia internet, no hi havia comunicació fluida. És a dir, és que això, que avui està normal, només fa 30 anys no ho era, o fa 25 anys no ho era. No sé quin temps té internet, però fa 27 anys jo crec que no hi havia. Per ahir estarà, per ahir estarà. I això fa que les comunicacions... Allà era de nit, així era de dia. Però bueno, li traguem tot el suc a la llima, eh? Absolutament tot el suc, perquè fem les cròniques de la campanya electoral, però a més era al·lucinant, perquè te veies una processó pel carrer del Senyor de los Milagros en 40.000 persones darrere, posant-li bitllets al sant. Era d'un color... És que no explicaves només la política, explicaves un poc la sociologia, com viu el poble, què els queda, què pensen d'Europa, què pensen d'aquells que els conqueriren. Un dia, en Perú, on me presentaren un cuic, que és com una rata, dic, lleve'm el cap, les garretes i el rabet. I me la vaig menjar, i me la vaig menjar a gust, però allà a Cusco, no? El nostre guia era un tio encantador, però se passa dos dies, diguem-me, que nosaltres havíamos conquistado no sé quantos. Jo dic, mire, els meus se quedaren allà. Els que vingueren van ser els seus. Que vostè és un senyor que podia passar per andalús o extremeny, un Miguel Muñoz perfectament, no? I ja no me torna a dir res més.
I també estigueren les zones controlades per Sendero Luminoso.
Sí, 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 però anàrem de peu en un camió una vintena de periodistes, la presó estava oberta, perquè la ciutat era de Sendero. Era una ciutat tota de fang roig, com si fora les ciutats de Mali. La presó oberta, entrarem dins, però tots rodejats, tots els periodistes per exèrcit. Hi havia una mena de pacte. Me'n recordo ara com li diuen al líder, estava en presó ja.
El camarada Gonzalo, crec que era.
Camarada Gonzalo, pot ser. I això, o sigui, que sí que venen coses, no?, evidentment. Com se feia la cocaïna, que li tiraven gasolina, d'altra cocaïna, és a dir, que el que pren cocaïna que sàpiga que està posant-se un pneumàtic pel nas, un pneumàtic de cotxe pel nas.
Bona anècdota. I... entre moltes altres coses, tant Brasil com Perú, el que estàveu fent era cobrir eleccions.
Cobríem eleccions i fèiem dos dossiers. El primer dossier va ser l'Andalusia Valenciana, que no havia començat la tele i me'n vaig anar, la proposta era meua, I vaig anar a Sevilla perquè la zona d'Isla Major, si has vist Isla Mínima, i aquest paisatge és l'Albufera. I és perquè l'han fet valencians. Aquestes cases llarguetes, minigòtiques, aquesta marjaleria en animals, en blancs, garcetes i tal, ahir anaren, i perquè jo me recordo perquè tenia al costat de ma casa en Follos un home que era fuster i un amic dels fills, el tio Jeremies, i la seva dona John, desapareguen els seus fills i se'n anà a Sevilla. El marell del Guadalquivir està fet per valencians, allí hi havia paludisme i hi havia poc més. I arriben estos i planten arròs. Això va ser una proposta de Queipo de Llano, el criminal Queipo de Llano, el de l'espantada de Màlaga-Almeria, que sabent que havia quedat enquistada la república, el rebost d'Espanya, sí, ne fa una altra allà, i a gent de Sueca, Guadassuar, tota aquesta zona, els ofereix comprar terres a través de Rafael Beca, que és un ja mort, era un empresari d'allà potent. Transformen tot el tema del fangar, té una zona humida, malària, la transformen, i el que tenia dos fanecaes així podia comprar allà 200 hectàrees o 20 hectàrees, no sé exactament. Un tal Paco Grau porta des del Mississippi dos basquets de cranc roig i empesta tota la península ibèrica d'un cranc roig que se menja el cranc autòcton i que se menja també l'arròs. Avui, en Isla Major, viuen de l'arròs i del cranc. És una indústria que els dona, no sé si 20 o 30 milions a l'any. Moltes dones, l'home està en el camp i la dona està en la indústria del cranc. En fi, al final se transforma tot, no? Però vaig fer aquell primer dossier de la casa, que era l'Andalusia valenciana, i vaig conèixer la meva dona, perquè era filla de valencians. Era filla d'una dona valenciana, que tenia... L'avi era un tal José Llopis Crespo, que havia fet quasi tota l'Avinguda de l'Oest, constructor, se deixa la construcció, acaba la guerra i se'n va allà, compra arròs, ven l'arròs, i ell i 4 o 5 valencians més construeixen el barri de Los Remedios, que és l'Eixample de Sevilla. Hi ha una certa burgesia allà que és d'origen valencià i que en Isla Major, que no és el cas de burgesia, unes 2 o 3 mil persones encara conserven el valencià perfectíssimament, i que giren cap a una banda i parlen valencià de Sueca, i que giren cap a l'esquerra i parlen andalús tancat.
Això anècdota sí que la sabia, la dels carrancs no, però la del valencià sí, i és molt curiós tal com ho contes. Anem a continuar en este repàs. Tu estàs de corresponsal a Brussel·les a 2002, suposo que una volta ja has cobert...
Jo me'n vaig a Madrid en 1998 i estic fins al 2002 en Madrid. Recordo des de ma casa oir les bombes d'ETA. Era un moment en què ETA... Estar sopant, jo recordo estar sopant una nit amb Miquel Alberola, la seva dona que venia a Madrid a veure-nos i tal, i deixar-me el sopar a mitges, i vindre ella aguantant-me el paraigües perquè havia hagut un atemptat en plaça Colón i plovia. És a dir, que era una època d'atemptats, de molta tensió política, va ser una època molt dura. I en 2002, a mi me cessen el mateix dia que nomenen la Saplana, era el 8 de juliol de 2002, el 7 o el 8, jo crec que era el 8, perquè ja en aquest moment necessitava una persona de confiança allí com a delegat a Madrid. I aleshores m'envien a mi, i m'ho diuen clarament, o te'n vas a Brussel·les o te quedes ahir en l'últim racó de la redacció tallant teletips. Això m'ho diuen i me'n vaig. Jo tenia el segon fill, Arnau, que havia nascut feia molt poquet, i me'n vaig allà molt a disgust, a Brussel·les. Però vaig estar a Brussel·les 7 anys i va ser una de les millors experiències de la meva vida. Vaig aprendre francès bé, vaig estar en la Constitució, la firma de la Constitució Europea a Roma, la segona, i després la ratificació, perquè hi havia algunes modificacions a través dels nos d'Holanda i de França en Lisboa. I bé, va ser una etapa xula.
Infinitament més tranquil·la que qualsevol altre país.
Infinitament més tranquil·la, però bueno, tot en esta vida té, també és veritat que, ja t'he dit, que retransmès una falles o he fet un reportatge sobre com Montleón feia els bunyols en la plaça Doctor Collado, que és que només contem les glòries i al final en fe de tot, no? Però sí que és veritat que la meva vida ha sigut fer reportatges i un poquet en l'apartat internacional, també, no? I això és un poquet el tema.
Abans comentaves, no?, d'una tele amb pocs recursos, en referència a Canal 9, que en tenia molt més que a punt. Per a una televisió que en aquell moment, o sigui, tu ja has explicat també les coses negatives de la televisió, que ja estava en un punt de vista provincià, que no tenia interès, a lo millor, d'explicar el món des d'un punt de vista valencià, quina era la feina d'un corresponsal a Brussel·les?
La feina d'un corresponsal a Brussel·les va estar prou desaprofitada. És a dir, jo vaig estar a més de 30 cimeres comunitàries, però mentre que la televisió, ETV, la basca, o TV3, la catalana, o Canal Sur, feien un seguiment més de la política europea, sí se feia més un seguiment de reportatges, cimeres, evidentment, perquè anaven els presidents del govern, anava Zapatero, anava Aznar, anava qui anava, i si anaven els consellers, que era política pròpia del tema, no? No van saber, primer tenien una sola corresponsalia i després una altra perquè estava allí Susana Fuster, perquè l'home era periodista d'EFE i, bueno, tenia una espècie de contracte, però no era una corresponsalia a l'ús, sinó que li pagaven a tant la peça. Brussel·les, encara avui no hi ha una corresponsalia, quan per Brussel·les se modifiquen les lleis nostres, les valencianes, les espanyoles i totes les lleis. És a dir, hi ha el tema de la caducitat d'un iogurt, a on se fuma, o quines són els drets, per exemple, d'un xiquet, tot això passa per Brussel·les i te modifiquen Brussel·les o Estrasburg o Luxemburg, i te poden modificar una llei. Mira el cas Otegi, mira el procés com està tal, que al final de la correguda és molt important tindre a Brussel·les un corresponsal. I després hi hauria una televisió menuda, a lo millor, no sé, Amèrica Latina o a lo millor Washington o Nova York, Washington millor, sí que faria falta. No teníem el pes en la televisió valenciana, en Canal 9, tant com ara, el pes de lo internacional, de la temàtica internacional, ve al final de l'informatiu. I això és un poc trist, no? Vull dir, jo sé que hi ha que contar les històries del món en la nostra llengua, en valencià, però hi ha que contar-les totes, la del costat de casa i la d'allà, per a fer equilibri. Si jo he de desconnectar una tele per a informar-me de lo que passa al món en una altra, estem fallant en algo. Hem de trobar tot el mateix rebost. La fruita, la verdura, els fruits secs, l'arròs, els fideus.
És veritat que el final de l'informatiu és un bon moment perquè, vulguem que no, el que té èxit d'audiència és el temps i és el que va immediatament abans de l'horatge.
És veritat.
Però, diguem, el fet de no estar a l'inici també denota, no?, un punt de vista sobre quin és el pes que ha de tindre dins d'ell.
És molt important estitular-s'hi com comences, eh? És molt important encara que ja no hi hagi audiència. Hem d'oblidar-nos també de l'audiència, hem de fer un bon treball, hem d'informar, hem d'intentar ser honestos en la informació, en no fer un producte tòxic, és com si ens vengueren carn que està podrida, i això ho hem fet moltes voltes. Hem d'intentar que el producte de la, diguem, de la informació sigui un producte fresc, de mercat, bo i assimilable, i que la persona que vulgui completar-ho vaig al diari, i hem de pagar lo que llegim. Jo a voltes tampoc ho pague tot. Però el tema de la precarització de la professió periodística, que està tan malament com altres, com l'arquitectura o altres, és que no estem pagant. Hi ha una persona que està escrivint, ahir en un diari digital, i tu estàs llegint-ho i no ho pagues. Per tant, aquest periodista acabarà guanyant 800 euros. El mínim que te dona la publicitat. Després hi ha 5 fàbriques de periodistes al País Valencià, és a dir, n'hi ha, i tot això, privades o públiques. Tu, per anar a la pública, has de ser un geni perquè has de tenir un 9 i pico. Però si tu eres una persona mediocre des del punt de vista de l'estudiant, però pots anar a una... t'ho pots permetre, hi ha molta gent brillant que no podrà ser mai res, i el tema de la concertada, diguin el que diguin. És a dir, en suport pressupostari institucional, al final de la correguda, un tonto no podrà ser el que vulgui si té diners son pare, i un pobre serà el que pugui ser. No? I en periodisme estem fabricant periodistes i no sabem on col·locar-los, perquè ja veus, esta televisió que tenim ara, a punt, està a punt de convocar unes oposicions per 350 persones. Hi ha 5 fàbriques tirant a l'any una barbaritat de periodistes.
De fet, podríem fins i tot parlar, no? Darrerament se posa de moda el titular de... concretament Ximo Puig, no? Que és qui està fent fitxatges, diguem, mediàtics, estan duent molt bons periodistes de mitjà escrit cap a la Generalitat.
Bueno, és el seu paper, però evidentment deixar primera línia que s'endú és tota una primera línia magnífica de periodistes. Tots ells farien un diari extraordinari o un informatiu extraordinari. Per la professió, guanya la institució, guanya Ximo Puig. Ells no tenen cap culpa, ells fan el que farien qualsevol de nosaltres per canviar des d'una situació a una millor. Però és trist, eh?
Continuem parlant d'apunt i d'aquell punt d'Ox. Com vas viure, no, el tornar? Perquè, en certa manera, fa un tornar als teus orígens. T'havien enviat a Madrid, t'havien enviat a Brussel·les, entre cometes, sense voler, i ara tornaves als teus orígens i jo entenc que estaves fent una cosa que a tu t'agradava.
Jo vaig començar... A mi, Remei Blasco, cap d'informatius en aquell moment, me diu que Esperança Camps vol que vaig a fer reportatges, que és el que havia fet sempre, i me quedé parat. Jo creia que estaven informatius, però accedisc i li dic que sí. Li pregunto si puc tornar a informatius com vulgui, me diu que sí, i tenia uns companys extraordinaris, Pau Ibars, Fèlix Tena, Txelo Miralles, tres periodistes molt bons, i feia moltes hores, no hi havia conveni col·lectiu a Travolta, però hem tingut molta llibertat des del punt de vista de tractar els temes, d'inventar-nos els temes, i jo no sé, jo recordo, per exemple, una exclusiva que jo tenia, que vaig publicar en el Temps, que és la descoberta en Sant Jeroni de Cotalba de la tomba de la família d'Ausias Marc. Ell no. Però un dia vaig i el guia me diu... anava a Miquel Alberola i me diu, mire, pregunta on està la tomba de Pere Marc, el pare, el poeta, el pare d'Ausias Marc, i me diu, mire, ahir l'acabem de destapar i estan les dues dones, Isabel Martorell, germana de Joanot Martorell, el tirant lo blanc, està Joana Escorna, la dona de Senectut, la dona major, i està son pare, la mare també, Leonor Ripoll, que havia demanat soterrar-se en Gandia, però se soterra allí, Peirona, la germana que estava, que tenia una disminució física i psíquica important. Hi havia un descobriment important. Hi havia 9 membres o 10 de la família i un descobriment importantíssim. Isabel Martorell tenia 14 o 15 anys i la casa en un home de 40, que és Ausias Marc. Està prenyada de 4 o 5 mesos i mor del preny. Mor a l'any o any i mig d'estar casada. I jo li dic a Esperança Camps, que és la meva directora, i dic, m'agradaria fer eixa peça relacionant el trencaclosques dels ossos amb la seva poesia. La part de la poesia de Marc, que és els versos de dol o de mort, aquí estan dedicats. Fins ara se creia que estan dedicats a la dona última, Joana Escorna, que tenia 50 anys, que era coixa, i no a la xiqueta tendra en la que havia estat molt poc de temps. Ningú sabia que estava prenyada d'un fill d'Ausias Marc. No, la convenç i ho faig. I relaciono, parlo amb Ferran García Oliver i amb l'escriptor i poeta Josep Piera, de la Droba, i cada un me diu una cosa. Ferran García Oliver me diu que ell pensa que és Joan Escorna, perquè és l'amor ixe tranquil, on no el sexe i la passió no prima per davant de tot, on és Joan Escorna tenia 50 anys, era coixa, l'havia acompanyat, ell vol que la soterneria a la catedral de València al cap d'uns anys, però no passa. Però Ferran García Oliver, són amics, però cada un té una trajectòria sobre Ausias important i se refermen, a més, per una qüestió també lògica, diu no. Ell li dedica els versos de dol i amor, de mort i dolor, a Isabel Martorell. I li dedica perquè és... ella ha mort d'un mal preny i el que l'ha prenyat és ell. I aquest mal sentiment li dedica a ella. Bueno, doncs d'això faig un reportatge. Els ossos i la pluma. Vull dir que la llibertat que teníem per a fer coses, per ensenyar la diversitat... Per exemple, parlo de turisme i me'n vaig a València, me'n vaig a Palma, me'n vaig a Barcelona i compare, no? Parlo de l'AMAT, de molta alta tensió, que és una electricitat que ve ara, que la fa França i la vol portar al Marroc i a Àfrica i passa per damunt dels masos d'esports i l'Alcalatén i tot allò, i no deixen llocs, en massos que no tenen llum, no deixen ni un euro. Tota aquesta operació que consent Espanya i que al final va soterrada pels Pirineus gràcies als ecologistes francesos, no als espanyols, bueno, jo me'n vaig al Rosselló i ensenyo com parlen allà el català, parlen en els del nord de l'Empordà, passa a València, és a dir, que hi havia una doble normalitat, no? La normalitat lingüística i també la normalitat de la informació, no? I vaig fer soroll a Londres, una exposició xulíssima de la National Gallery, coses que no haguera pogut fer. Hem tingut llibertat per a tractar temes, no hem tingut cap censura, cosa a la que no estàvem massa acostumats. Jo estava en Internacional i a mi no, però sí que ho has vist com en altres etapes entrava un editor al que estava parlant o muntant o escrivint i digue-li el que tenia que fer o que això no estava correcte. Jo crec que no tornarem enrere, però estem veient que moltes coses tornen enrere en política, en drets i en tot. Però és evident que se guanya. Allò que ha passat, el periodista, clar, quan, si no es fixa, si no té una certa seguretat contractual, estem perduts, farà el que li manen. I un tio que té 30 anys i té un contracte, un mal contracte, és que si no el tiren. Per tant, és l'estabilitat contractual i l'estabilitat econòmica és molt important per a sentir-te lliure i dir no, això no ho faig, o això no ho faig d'aquesta manera, o no estic d'acord, jo proposaria esta altra, no?
I, diguem, esta llibertat creativa tenia data de caducitat?
Sí, la tenia. La nova direcció, Alfred Costa, elimina la qüestió i elimina punt docs. En un moment determinat se'ns diu que és momentani, que seguirà un programa per l'estil en un altre nom, però la directora d'informatius, al cap d'uns mesos, ens diu que no hi ha pressupost i que no hi ha gent i que tenim que passar a informatius. I me trobo en un moment determinat en el qual passa a informatius a fer una setmana internacional, una setmana cultura, una altra setmana reportatges sui generi, i me troben que estic fent les coses que feia fa 28 o 29 anys. I m'ho he deixat. Ara estic... m'he deixat la tele. I ara estic en Nosaltres la Veu, fent reportatges, i també estic en La Veu dels Llibres, que porta Víctor Labrado, l'escriptor. Faig rutes literàries, n'ha fet una de Josep Carner, n'ha fet una altra de Guillamón, l'escriptor Guillamón, n'ha fet una altra, bueno, en fi, i crítica literària, i estic fent coses que m'agraden. És una... canviar. Jo crec que canviar refresca. Si tots els dies menjarem paella, l'avorriríem.
I diguem que d'aquestes coses que estàs fent, està el llibre que acaba de publicar el Magnànim, bueno, ja té quasi un any, no, el llibre?
Sí, el llibre té quasi un any i l'he presentat a València, al Centre del Carme, l'he presentat a Foios, l'he presentat a Vilafranca, Esports, l'he presentat en algun lloc més, en la Universitat Politècnica, però, clar, el tema de la pandèmia ho ha gelat tot. És un llibre que és un guió periòdic, i me trobe, no hi havia, com ja he dit, no hi havia internet, però jo tinc tots els guions guardats. I el guió del Sàhara el tinc. I arranca d'un guió, conta el viatge. I a partir del viatge faig d'una manera pedagògica, conta la pèssima descolonització, el pecat del rei, que és el príncep en aquell moment i regent, Joan Carles, Franco està morint-se, com traicionen entre França, Espanya i Estats Units i Kissinger, i el propi rei Joan Carles, príncep en aquell moment, traicionen els saharauis, com no es fa el referèndum, com totes les llistes dels espanyols, perquè ells tenien carnet d'identitat, estan en un banc a Suïssa, com els bombardegen en Napalm, com es massacren, com el Jari els recolleixen un cul del Mont Pedregós, que és Tinduf, i com porten allà 40 i pico d'anys, 42 anys, i és un dels camps de refugiats més antics del món. Alguns palestins, algun afgà, però és dels més antics del món. Què es pot fer en un campament? Esperar. Només esperar. I porten esperant vora 50 anys.
També estem parlant, abans ho has fet alguna pinzellada, això és geopolítica pura i dura. Al Jari no li interessa que el Marroc se convertisca en el Gran Marroc i, diguem, pugui ser una espècie de... És una lluita per l'hegemonia regional. En aquell moment Algèria era un país important del moviment dels no alineats, també del protopanarabisme, que en el seu moment representava Nasser i tal. Als americans no s'interessava això tampoc. A Espanya no li interessava clavar-se en jaleos per un territori que no tenia massa interès per a ells. Econòmicament sí que hi ha un interès. Els interessos de les elites econòmiques no tenen per què coincidir amb altres interessos. És a dir, és una cruïlla d'interessos creuats que al final qui acaba pagant és la població civil.
Ho tenen malament, perquè, per exemple, hi ha molta gent amb presos polítics en les presons. Els saharauis que volen estudiar han d'anar a Agadir, a Marroc, i fer com aquells que en època de Franco firmar o acatar les lleis del moviment. Després hi ha 4.000 colons que han baixat i que tenen ja són d'allí, i que són segona o tercera generació d'allí, que tenen drets, que són ells els que poden ser funcionaris, que tenen la llum i l'aigua gratis. Hi han dues actituds en els campaments, la dels jovens que volen tornar a la guerra i la dels vells que no volen tornar perquè saben com està el tema. És una cruïlla d'interessos, no ho has pogut dir millor, per a Espanya era retirar-se d'una manera com es va retirar per a salvaguardar Ceuta i Melilla. Hi ha mapes en el que Marroc reivindica les Canàries. Les Canàries estan justet en la frontera entre el Sàhara i el Marroc, de manera que clar, si tu unifiques tot aquest estat, és molt més fàcil que Marroc en una segona etapa reivindiqui les illes que estan contra si a Eivissa. És a dir, que per a Espanya la independència del Sàhara estratègicament no era gens un bon negoci. Però Marroc sempre ha sigut el veí incòmode, l'amic enemic. És a dir, Marroc no és l'única guerra que hem tingut, estan les guerres del Rif, a morir en acabassades. Estan la independència i les guerres ocultes i invisibles del Sidi Ifni, que encara hi ha supervivents de xavals que anaven allà, jovens, en 17 o 18 anys, i que encara en Torrent crec que viu un home que té 90 o vora 100 anys. Això té un reportatge. En Marroc ha hagut la marxa verda. Ahir la pena va ser quan es va retirar Mauritània de la mitja part no haver aprofitat per a crear un estat ahir, en pacte Mauritània, en el pacte Mauritània, perquè se forma, diguem, se retira Mauritània perquè els saharauis ataquen el Palau Real, el Palau Presidencial de la capital, i es veuen que ells no estan preparats per a una guerra i es retiren, però ho deixen a l'altre, a la competència. Sí, Marroc ha sigut el pecat espanyol, la pitjor descolonització, la més covard, i l'ha feta tota, inclús els propis militars franquistes que estaven allà, que havien establit lligams a les tribus, en els caps de les tribus, en el servent que tenien allí, la xica que els cuinava, s'enteren tard, i les corts espanyoles acaben acusant el règim de dir-li no hi ha dret, que mos hem enterat per la premsa, mos hem enterat a fets consumats. És que arriben a endur-se els morts enterrats espanyols al Sàhara, s'ho enduen tot, i es deixen allà, mentre es perseguien, com si, ja ho dic ahir, no? com Moisès pel desert, pel Sinaí, matxacats per l'aviació en Napalm, pues això l'any 75, no fa tants anys.
I tot això, diguem, a banda de qüestions nacionals, per controlar unes mines de fosfats que hi ha allà.
Mines de fosfats, el Banc Pesquer, que és una mina enorme, tinc present que cada volta que nosaltres obrim una llavoneta, una llandeta de tonyina o de qualsevol cosa, és possible que siga d'allí, és molt probable que estiga fabricada en Galícia o en llaunant en Galícia, però ja estava també les mines de sal, té una costa que seria com la de Canàries, seria fabulosa. Té ramaderia, agricultura molt, molt, molt pobra, però tenia or també, en fi, tenia minerals. És una població menuda, acostumada a viure molt poc. Jo crec que ells han quedat la part rica, que és la costa, i han deixat el desert, la portella de casa, el corral, i l'han deixat als altres. Ara hi ha una espècie d'intent de consolidar una espècie de govern a la zona lliure, el govern saharaui, i dir, bueno, que en reconeguen. Allò de Palestina de l'any 67. No vull reconèixer això, però si no tinc això no tinc res. Al final, si consolides una part pots reclamar l'altra, però si no reclama, si al final no vols perquè és poc, el que passa a Irlanda en l'any 22, aquell Michael Collins es troba en la cosa de que va firmar un acord de sobirania i d'independència, però li diuen, ull, això no, l'Ulster, Irlanda del Nord no. I quan arriben l'assassinen, no tenen més remei. Has aconseguit això, però no ho has aconseguit tot. O sigui, és, això és com en Roma, com Brutus mata el seu amic, a César, això és així.
Bé, Vicent, portem així més d'una hora xerrant. Ha sigut, la veritat és que molt enriquidor tot el que ens has contat. Podríem estar una altra hora parlant del Sahara, però malauradament ho hem de deixar així. Una abraçada i moltíssimes gràcies per haver respost a la nostra crida.
Gràcies, perquè no som ningú. El que passa és que, clar, quan ja tens anys i tens una professió i tens l'oportunitat i la casualitat de fer coses, pues, si pots les fas. Però, bueno, el tema és... També contar-ho, no? Perquè contar que la guerra és una cosa dura, que no sé si no val mai la pena, i que només tenim com a futur ideològic la tolerància, jo crec que entre col·lectivitats i entre persones. Cada un viu, laissez vivre, és a dir, viu i deixa viure, no?